Una i deu del migdia, mos trobem en bona companyia. Bon dia, Marta Sorlí.
Bon dia. Bona vesprada ja, no?
Quasi, quasi. Bueno, sabem que eres candidata per més compromís al Congrés, dona, lluitadora...
Feminista.
Pues mira, es comencem per ahí, ja que me dius això, jo tenia moltes preguntes que fer, però algo que a mi de veritat me lleva la son, és dilluns passat tenim el debat del nacional, tot o menys. Brutal. A aquestes altures...
Aplastant, brutal, sí.
Però el més bo és que esta nit el tenim tot dones.
Efectivament. Bé, jo crec que és una manera com una altra de blanquejar el que realment està passant, que és que en primera línia continuem tenint tot homes, que els partits que tenen opció o que tenen visibilitat, perquè sí que hi ha alguna dona que encapçale les llistes, però els partits que tenen visibilitat continuen sent todos senyoros. Molt a consciència de nomenar-los senyoros. I de fet crec que vam veure un debat efectivament en el que de nou la testosterona, la imposició, les punyades damunt de la taula, la confrontació, vull dir, tindríem que estar parlant de diàleg, tindríem que estar parlant de quines coses podem ficar-nos d'acord perquè estem en una situació de bloqueig, i del que estem parlant és tot el rato un poquet com els monos als documentals, pegant-se punyades al pit i fent alarde de a veure qui és el més macho. I avui pues, tenim aquesta cara bé, aquest voler blanquejar la situació i donar un espai a les dones, però un espai que al final no és real, perquè al final qui continua encapçalant les llistes són ells. És cert que s'està avançant, és cert, per exemple, a nivell de Castelló, les primeres eleccions que jo m'he presentat era l'única dona que encapçalava una llista, i ara en aquest moment ja hi ha tres dones més que encapçalen la llista. Per tant, les coses canvien.
Compromís
les coses,
avança.
Efectivament. Nosaltres en aquest moment érem els únics que teníem una dona al capdavant. Tant PSOE com Podemos, com Ciudadanos i el PP... En aquell moment Vox no se presentava, tots encapçalaven dones. Se presentava Esquerra Unida, per cert, la primera vegada que jo em presentava, i també encapçalava un home. Ara no, ara ja veiem com això ha canviat. Però, claro, hem d'anar més enllà. No només les caps de circunscripció, els caps de circunscripció tenen que començar a ser paritaris, sinó que els presidenciables també han de començar a ser paritaris i no fer el debate d'elles i el debate d'ells, sinó el debat conjunt en on hi haguen mirades d'homes i mirades de dones per a construir un estat diferent. I mentre no poguéssim ficar això damunt de la taula, mirades diferents, mentre no poguéssim incloure el 100% de la població en estos debats, pues segurament continuarem en situacions de bloqueig que no ens agraden.
Pues fija't, un periodista que a més té molta solera, com és Iñaki Gabilondo, dia que com us van pegar un tosto impressionant en el debat del dilluns, quizás este de les dones mos trauria del bloqueig, i considerava que les dones són inclús més hàbils a l'hora de pactar. Jo, lo que diu Iñaki Gabilondo, m'ho faria també mirar.
A veure, al final el problema que tenim així és que qui continua donant les directrius són ells. Dona igual si nosaltres som més dialogants o no ho som. Dona igual si nosaltres volem aportar una visió diferent a la política o no. Perquè al final qui dona les directrius de partit, qui està dalt de tot de la jerarquia de la majoria de partits, són homes. I per tant, al final, elles acaben assumint els posicionaments polítics del partit i, per tant, dels homes. En això, dit això, si recordem, quan va començar, quan es presentàvem el desembre de 2015, i ara ho està recuperant Ciudadanos, precisament, tenia que ser la legislatura dels pactes d'estat. Teníem que tenir un pacte d'estat per educació, un pacte d'estat per les pensions, un pacte d'estat per la sanitat, un pacte d'estat contra la violència masclista, un pacte d'estat, un pacte d'estat, un pacte d'estat. Inclús s'ha sentit parlar del pacte d'estat hidrogràfic, o s'ha sentit parlar del pacte d'estat de les infraestructures. Això era un posicionament d'alguns partits en aquell moment, que ara en aquest moment està recuperant Ciudadanos. Però, curiosament, l'únic pacte d'estat que he citat abans ha sigut el liderat per dones, que ha sigut el pacte d'estat contra la violència masclista. Sí. De tots aquests pactes d'estat que se van obrir, l'únic que vam aconseguir engegar i ficar en pràctica i acordar va ser el pacte d'estat que lideràvem les dones. Per tant, sí, ens ho hem de fer mirar i hem de començar a veure que en aquestes situacions de bloqueig aportar noves mirades, aportar noves maneres de fer, és positiu per a la col·lectivitat. I al final, pues, això, vull dir, si arribem el 10 de novembre i tenim la mateixa distribució parlamentària que vam tenir el 28 d'abril, segurament tindrem els mateixos resultats, anar a repetició d'eleccions. Necessitem desbloquejar i per a desbloquejar necessitem recuperar aquest esperit del pacte d'estat contra la violència masclista, en el qual vam ficar damunt de la taula totes aquelles coses en les que ens podíem ficar d'acord, totes aquelles coses en les que no ens podíem ficar d'acord, vam apartar les que eren innegociables per a alguns partits i vam començar a parlar d'aquelles que sí podíem arribar a acords, i així vam poder aconseguir
el pacte de govern. Era mixte els que ho van decidir, o era d'homes o era de dones?
Bé, al final els líders són homes, és el que parlàvem antes. Vull dir, és que si els que continuen decidint el posicionament són gent que preferís pegar la punya damunt de la taula, i això no és qüestió només d'homes, dones.
No, dones.
És qüestió de caràcter, és qüestió de taranà. Al final, quan parlem de política útil, parlem d'això.
Però això jo te comentava, lo de Iñaki, que tindria que fer, de Gabilondo, tindria que fer-se un mirar, perquè el fet de que diga que ara que el debat des dones són capaces de desbloquejar, pues, tampoc me pareix just. Jo pense que hi ha homes i dones molt intel·ligents que tindrien que ser capaços de fer un debat on es tingueren els dirigents mixtos, que seria lo més normal del món.
Es tracta de feminitzar la política. De dialogar, d'acordar, d'arribar a acords, de fer política útil. I això, hi ha homes que ho tenen molt interioritzat i hi ha dones que ho tenen molt interioritzat. Vull dir, hem vist, i ficaré d'exemple algú de fora de l'Estat, Angela Merkel, no és el taranà del diàleg ni de l'acord. No. És una dona amb un lideratge masculí, tradicionalment parlant, però crec que va més enllà. Es tracta de feminitzar en el sentit de dialogar més, d'acordar més, i això hi ha homes que ho tenen interioritzat i hi ha dones que no ho tenen interioritzat.
Pues mira, a col·lació de lo que estàs dient més, sí que és cert, perquè ahir parlava en una líder d'un partit i ella me comentava això, que bueno, serà un debat de dones, però si posarem damunt de la taula la testosterona que porten, cuidao.
Efectivament, estem, vull dir, i a més hi ha partits que els seus posicionaments són més impositius, i hi ha partits que els seus posicionaments són més dialogants.
Entonces, tu apostes més, pues, per feminitzar, és dir, donar-li el que
aprendre tots i totes a deixar un poc de banda la política tradicional de l'escenificació, d'arruar la sella constantment, els polítics i els líders altius que miren per damunt de l'ombra a tots, i apostar més per allò que fem la gent en el nostre dia a dia: dialogar, acordar, arribar a consensos, moure el nostre posicionament per a poder avançar, simplement.
Pues, tu dona compte, el ministre de Foment en funcions ahir mos apareix en una notícia i mos diu, palabras textuals, hay más paro porque hay más confianza para encontrar un empleo.
Ai, senyor. És que estan desnortats, absolutament. Estan desnortats.
Però
ja m'esparo perquè no s'està fent una bona política d'ocupació, perquè no s'està revertint les reformes laborals, perquè estem... A més, s'està repetint constantment que va a vindre una crisi a la gent, i això li dona temor.
Sí, però Marta, jo te pregunto, com pot un ministre eixir i dir ixa burra?
Bueno, el ministre Ábalos no és la primera vegada que el sentim dir burraes. Vull dir, el ministre Ábalos és el mateix que dia que, bueno, lo de les autopistes, sin pagar, bueno, ja lo veremos, per exemple.
Vale.
Vull dir, és un senyor que bé, pues el que parla de mal ara, i sa soberbia, i se serà el tio que li fa pretendre tenir raó en tot. Pues bé, ja m'esparo, segurament perquè no s'estarà fent del tot bé les coses. A nivell valencià som una autonomia, precisament la secretaria autonòmica liderada per Compromís, l'ocupació ha pujat.
Sí, a nivell nacional és la única comunitat
que al mes d'octubre no ha baixat, no ha...
Bueno, ha sigut una cosa d'aquelles molt...
Mai tenim que ser alarmistes ni mai tenim que ser massa altius en el tema de l'ocupació. Mentre no tinguéssim un 100% d'ocupació, estem parlant de mals números. Però sí que és cert que hi ha que tindre clar que quan se gestiona realment per a tindre ocupació de qualitat, quan se gestiona realment per a augmentar aquests llocs de treball, doncs sí que hi ha resultats a vegades més grans, a vegades més modestos, però que el mes d'octubre a nivell estatal els valencians i valencianes siguéssim els últims, els únics que no augmentem aquestes llistes d'atur, doncs ja és
una bona notícia
per als valencians i valencianes, que al final hem estat massa temps en números rojos.
A col·lació de lo que mos ha dit el ministre, avui mos, un altre titular: les dones espanyoles treballen des d'avui dijous gratis. Els sindicats denuncien que les dones segueixen cobrant menys que els homes. I les empreses s'ahorren un total de 55 dies en sous de treballadores fins al 31 de desembre. O sigui, 55 dies s'ahorraran en sous, en els sous de les dones.
Efectivament.
A veure, això... jo és que a mi em pareix increïble. Es dirà, sí, que som la majoria dones en la ràdio, per casualitat, tampoc ha sigut premeditat, no tenim ninguna diferència. És que jo no sé si és diferència. Explica-me, Marta, jo és que m'he perd.
Bé, l'escletxa salarial en moltes ocasions té a veure en els complements, més que en el sou. El sou, evidentment, per llei no pot ser diferent, però complementem, se complementa més als homes que a les dones. De fet, se penalitza a les dones per criança, per mil motius, que al final el que fan és sustentar la vida, que no deurien de penalitzar, perquè...
Perquè com se pare la fàbrica...
Efectivament, com se pare la fàbrica, bé, però és que si no hi ha xiquets no hi haurà obrerets el dia de demà per a poder mantenir aquesta fàbrica. Per tant, deuríem de ficar en valor també les tasques de cura i d'atenció que ara no s'estan ficant, no s'estan ficant en valor. Però, a més, hem de tenir en compte esta situació de bloqueig fa que no haguéssim pogut engegar una llei per a lluitar contra l'escletxa salarial, que no s'hagi pogut, per exemple, parlar dels permisos de paternitat i maternitat igualitaris, intransferibles i ampliats, perquè els xiquets en 16 setmanes no estan preparats per a estar fora de l'entorn familiar. I aquestes coses eren les que teníem damunt de la taula. I aquestes coses eren les que teníem damunt de la taula quan el Partit Socialista va decidir avançar les eleccions i va decidir no pactar un nou govern i no i mantindre l'Estat en bloqueig. Per tant, és una situació totalment marciana. No podem continuar tenint a la gent bloquejada i tenint a la gent en aquestes situacions per interessos partidistes.
Parlant de bloqueig, perquè a més me ve a col·lació de lo que m'estàs dient i me va molt bé, Errejón, el líder de Más País, que recordem que així té un acord amb vosaltres, no vos va obligar mai a canviar ni més compromís. Ni...
No.
És cert.
És cert. Mai, absolutament mai ens ha modificat res. És una coalició que ens mira amb els ulls en Madrid i jo estic molt orgullosa d'això. Per primera vegada hi ha una força política que, a més d'apostar per diàleg, l'implemente a la interna. Nosaltres treballem amb Madrid, amb les circunscripcions d'Andalusia on se presenta Más País, de tu a tu, en igualtat de condicions. Ningú de Madrid ens mane que hem de fer els valencians i valencianes, ni al revés.
N'hi ha un comentari que se m'ha fet a mi directament, on m'han dit que n'hi ha gent de Compromís un poc molesta, i per una altra banda, jo he parlat amb tu, prenem un cafè i tu m'has dit que ell no s'haurà presentat si no haurà arribat a un acord amb vosaltres i en la comunitat.
Efectivament. Vull dir, efectivament, nosaltres, tant ell com nosaltres, tenia clar, així com altres en altres moments no ho van fer-ho, ell tenia clar que així la força política progressista, de diàleg, de consens, qui representem els ideals que ell volia ficar damunt de la taula en esta repetició d'eleccions, érem Compromís. Per tant, n'hi havia que sumar. N'hi havia que sumar, i Compromís també ho teníem clar, que n'hi havia que sumar i n'hi havia que donar un vot d'esperança per a que la gent al final pogués transformar aquesta decepció que hem tingut els últims mesos en un vot d'il·lusió, en poder votar algo diferent que sí que puga desbloquejar aquesta situació i que puga ser un interlocutor nou per a poder donar-li viabilitat al govern de l'Estat.
Veuràs, jo que seguisc pues, a tots els polítics perquè és normal, veig que Rejón li posa moltes ganes i té molta il·lusió i considera, a més, que serà capaç d'unir a Pedro i a Pablo, ¿vale? Que ell serà capaç d'unir-lo. És més, diu, paraules d'ella, ell diu que si no arriben a un acuerdo, que no cobren. Hasta que no arriben a un acuerdo, que no cobre ningú.
Perfecte.
És com allò de tanquem-nos en una habitació i, vamos, ni pa beure ni pa menjar. No hi sim hasta que no arribem a un acuerdo. ho ha dit una miqueta més, o sigui, el seu idioma, i ha dit...
En castellà, no segurament.
Que no se cobre. No, parla molt bé. O sigui, jo
parla dit, perfectament el valencià.
He vist vídeos quan ha vingut este cap de setmana, que a més ha fet un bon recorregut. Parla molt bé, eh?
Sí, de fet va fer absolutament tots els actes en València, íntegrament en València. Que això també és d'agrair, algú que ve de Madrid, home, que aprenga la nostra llengua.
Ell té la... Bueno, la gent, pues, sense voler, quan un que ve de fora parla el teu idioma, ja li toca la fibra sensible.
Bueno, dona-hi
no és...
una proximitat, hombre, i un reconeixement, hombre, important.
Tablas tiene. Rejón, tablas tiene. Entonces, ell aposta per això. Ell diu que el candidat de Más País aboga por congelar los sueldos porque así veríamos que los cálculos de partido dejan paso a una mayor generosidad.
Efectivament, i no només proposa això, sinó que a més proposa que si ens veiéssim abocats a noves eleccions, tinguéssim que, de fet, ell s'ha oferit i ell ho ha dit, que ell personalment se retiraria. Si els interlocutors no valen per arribar a acords, doncs tindrem que canviar els interlocutors. I efectivament jo estic totalment d'acord, mentre mantinguéssim un sistema en el que no hi haga cap tipus de conseqüència per a qui no arriba a acords, doncs segurament es podem trobar en una situació de bloqueig i en gent que negue la pluralitat parlamentària que des de 2015 tenim a totes les institucions de l'Estat, perquè és que també a nivell autonòmic o a nivell municipal, per exemple, a nivell autonòmic, Compromís hem pogut ficar d'acord al Partit Socialista i a Podemos. Per què no ho podem fer a l'Estat? Doncs precisament per això ens fa falta aquesta força per a poder ser-hi en acció unió i per a poder garantir un govern, però a més garantir generositat per part de tots.
Fija't, al final la Junta Electoral... recordeu aquells panfletos del 10N contigo no contéis conmigo, on se veia la cara de Pedro Sánchez i de Pablo Iglesias, i on se van penjar cartells i van hi haure molta punta en Facebook
a l'abstenció.
Más País solicitó el cese inmediato de la misma, así como que la Junta Electoral impulsara el inicio de un procedimiento penal contra los responsables de esa campaña, entre los que se encuentran uno de los colaboradores de uno de los principales gurús a sueldo
del Partit Popular.
És
una absoluta vergonya que basen la seva campanya...
Però és que la Junta Electoral ho ha desestimat?
Bueno, la Junta Electoral ha desestimat el procés penal, però sí que ha dit que se tenia que retirar la campanya, que no se podia utilitzar... bueno, que una campanya electoral té que ser per a demanar el vot i no per a demanar el no vot.
El no vot.
És que lo greu de tot això és que el Partit Popular està fent una campanya per a dir-li a l'esquerra: para que jo gane, no votes. I això ho hem d'elegir els progressistes d'una manera molt clara. El 10 de novembre cal anar a votar. Per què? Perquè quan els progressistes ixim a votar, els números donen. I podem guanyar a la dreta. Perquè som més. Perquè tenim més propostes. Per tant, el 10 de novembre cal anar a votar. I és un clar exemple que el Partit Popular intenta desmobilitzar els votants progressistes per a poder guanyar en representació en el que li beneficie la llei d'ONT. Per tant, cal anar a votar i cal anar a votar allò que creem que farà el que nosaltres volem, que desbloquejarà la situació, que donarà comunicació, que donarà acord i diàleg, que està fent propostes al final, comprometent-se inclús, comprometent els sous inclús per a garantir aquest acord. Vull dir, hi ha qui s'irà a votar, és importantíssim i s'irà a votar, i a més és importantíssim plantejar-nos qui garantirà que no anem a terceres eleccions.
Perquè si parlem del vot útil, pues, si un vot útil és votar a algú que d'alguna manera garantitza que si no arriba a un acuerdo no cobra...
Efectivament, el vot útil... No sé. Jo crec que el tema del vot útil és algo que ve de molt atrás i que podia tindre inclús un sentit en èpoques de majories absolutes, perquè el vot a un o el vot a un altre podia donar-li la majoria absoluta i, per tant, tenia un sentit. Però ara mateix, en un escenari de pluralitat, en un escenari en què hi ha 6 partits, 7 partits polítics que tenen una... que poden tenir una representació i que poden ser fonamentals, inclús més, els partits territorials, vull dir, que poden tenir un paper fonamental, el vot útil és el que te representa i el que assegura que l'endemà d'haver-lo votat no t'arrepentiràs. El que t'assegura que l'11 de novembre se ficarà a treballar per un govern. per un govern de les característiques que tu vols, en el nostre cas per un govern progressista. El que t'assegura això és el verdader vot útil, perquè tenim parlaments plurals i perquè tenim que gestionar la pluralitat i ser respectuosos en el vot. I això és realment l'únic vot útil, el que realment fique els teus interessos al centre i garantís que puga haver un acord, garantís que puga haver una governabilitat i garantís que no pugues anar, que no tingues que anar a terceres eleccions, en este cas, que seria un absolut desgavella.
Sí, perquè Baldoví, jo havia sentit, havia vist varios tuits i com que s'havia quedat un poc dient, jolín, a este pas anem a terceres eleccions.
És que el debat de l'altre dia va ser vergonyós. La confrontació, l'absolut... No se va a parlar d'acord, no se va a parlar d'aquelles coses que ens unien que dia abans. Se va a parlar de retrets, de tot el que hem fet mal. Això ja ens ha portat a aquesta situació que ningú volíem. Canviem les maneres de fer, canviem els interlocutors i aconseguim que comencéssim a parlar d'acords, que comencéssim a parlar d'aquelles dos, tres, quatre coses en què sí que ens podem ficar d'acord i que poden fer engegar un govern progressista. Recuperar drets laborals, garantir el dret a la vivenda, garantir les ajudes socials, canviar el sistema de finançament valencià. Si és que en això en campanya estem tots d'acord, doncs parlem d'aixòs punts que sí que estem d'acord i engeguem un govern plural que realment puga garantir aixòs acords i deixem fora aquelles coses que ens confronten. Si comencem a parlar del que ens confronte, l'únic que farem és tirar-nos els trastos al cap.
No, torna el bloqueig i poc més.
Efectivament, que és el que passa quan tu vols anar a sopar amb els teus amics a X restaurant i l'altre vol anar a un altre, per exemple, tu vols asiàtic i l'altre vol hamburgueseria. Doncs podeu discutir tot el dia o podeu buscar...
Però vos quedareu sense sopar,
Un bufet lliure, per exemple.
Però veus, busquem el bufet lliure o mos quedem sense sopar.
Sí, busquem el bufet
lliure. Però veuràs, és quan allò de, pues mira, no cobrem. I tots diuen, no, anem a posar-nos d'acord perquè hem de cobrar.
Però és que no poden pagar les conseqüències de la irresponsabilitat que han tingut els líders polítics actuals, dels egos i els vetos que s'han interposat constantment la ciutadania.
Marta, pues ahí tens el micro i di-li a la gent per què ha de votar Compromís el diumenge.
Per què? Perquè portem massa temps de bloqueig. Perquè portem massa temps, a més, sense sentir la veu dels pobles de Castelló a Madrid i sense reivindicar les nostres necessitats. Portem massa temps sense govern. Llavors necessitem ficar en marxa un govern. I per a que passen coses diferents, necessitem prendre decisions diferents. El 28 d'abril, 44.748 persones van confiar en Compromís per a ser el pont de comunicació a nivell valencià, per a garantir la governabilitat. Doncs ara toca que aquestes mateixes persones confien en Compromís per a ser el pont de comunicació a nivell estatal i garantir la governabilitat. És importantíssim que anem a votar, és importantíssim que garantim que li planten cara als vetos, als egos, als interessos partidistes, inclús al feixisme a la província de Castelló i que de veres prenem decisions diferents i votem diferent per a poder arribar a acords, que triem diàleg, que triem política útil i que triem afavorir la governabilitat. I això, els únics que hem dit clarament que ho anem a fer i que, a més, tenim l'experiència d'haver-ho fet ja, som més Compromís.
Marta, quasi que m'has convençut,
Espero que sí.
Moltes gràcies, que vagi molt bé el diumenge i després tornem a parlar, segurament sí.
Sí, espero que sí. Moltes gràcies a vosaltres i bona sort en els dies que vos queden, que per a vosaltres també són intensos.
Moltes gràcies i continuem en Ràdio Vila-real i en Protagonista.